Ahí sí que sense cap més preàmbul podem començar ja la sessió de la vesprada. Així al meu costat tinc a Braulio Montoya, vell de Novelda i catedràtic de Filologia Catalana a Alacant. La seva tasca com a docent també l'ha conduït a recórrer la resta del domini lingüístic, primer com a professor d'educació secundària a Catalunya i després com a professor titular de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears. Actualment és, a més, membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, institució de la qual és també delegat del president a Alacant. El dualisme que ell té entre la docència i la investigació l'ha permès publicar 10 llibres i 70 articles sobre els seus temes de recerca: variació lingüística, sociolingüística, dialectologia i història social de la llengua. Entre les seues obres poden destacar Variació i desplaçament de llengües a Elda i a Oriola durant l'edat moderna, Alacant, la llengua interrompuda, i Normalització i estandardització. Així que em pense que aquesta informació és suficient per a conèixer una mica més a Braulio Montoya i deixem que siga ell qui doni inici la sessió de la vesprada amb la presentació de l'Institut d'Estudis Catalans i de la xarxa CRUSCAT, encara que al vostre programa només apareix la segona part. I res, que deixem que parli.
Molt bé, gràcies. Bé, tinc prevista una intervenció amb tres mitjans, PowerPoint, DVD i internet, però hem estat fent proves i sembla que falla justament aquesta vesprada del servidor de l'Institut d'Estudis Catalans. No obstant, com ho tinc prevista al final, doncs aniré fent i quan arribi el moment ho posaré a veure si ho puc fer. Quan em van dir que vingués a intervenir aquí en aquesta jornada de sociolingüística, feliçment recuperada, em van proposar que presentara l'Institut d'Estudis Catalans en tant que delegat de la mateixa institució a Alacant. Jo vaig dir que podria afegir també parlar de la xarxa CRUSCAT, ja que és l'organisme de l'Institut d'Estudis Catalans que s'ocupa dels temes sociolingüístics. Al final, en la publicitat, en el díptic o tríptic que teniu, es va quedar només la xarxa CRUSCAT, però no obstant faré les dues coses. Començaré amb un DVD de presentació que dura 8 minuts i després continuaré jo en la meva intervenció. Per tant, quan vulguis posar-lo.
Històric. Des de mitjan segle XIX, amb la industrialització i la creació de riquesa, Catalunya torna a recuperar la confiança en ella mateixa, en la cultura, en la ciència, en la llengua. ...1907. Enric Prat de la Riba funda l'Institut d'Estudis Catalans. És un moment de progrés, d'idees noves, de vocació europea. Durant els anys 10 i 20, l'Institut va ser el gran instrument de la normalització lingüística, cultural i científica del país. L'any 1913, l'Institut d'Estudis Catalans va establir les normes ortogràfiques que des del principi van ser acceptades en el conjunt dels països catalans. A l'escola, al món editorial, a la premsa. Amb les normes, el diccionari ortogràfic i la gramàtica catalana, Pompeu Fabra va establir les bases de la llengua catalana moderna. En aquest període, l'Institut va crear la seva pròpia biblioteca, que més endavant esdevindria la Biblioteca de Catalunya, la més important del país. En aquesta època es van fer, també, grans esforços per a recuperar el patrimoni arquitectònic i monumental, per a recuperar la història, la literatura. Els geòlegs van correspondre a l'estudi del terreny. Els biòlegs, la classificació i estudi de la flora i la fauna. Els geògrafs correspondia a la feina de descriure el territori. En ben poc temps, l'Institut va crear serveis, laboratoris i centres de recerca de nivell europeu en els àmbits més diversos, des de l'arqueologia fins a la fonètica, des de la fisiologia fins a la meteorologia o la psicologia experimental. Però la història de l'Institut és inseparable de la història recent del nostre país. El 1939, l'entrada de l'exèrcit franquista a Barcelona va comportar l'exili per a molts dels seus membres i el tancament oficial de la institució. Des del 1942, l'Institut va tornar a reunir-se en cases particulars per treballar amb la clandestinitat. Va permetre, novament, el reconeixement oficial de l'Institut.
Actual.
Actualisme. Actualitat.
Actualització.
Actualitzar. Actualment.
Actualment, l'Institut d'Estudis Catalans és format per 5 seccions. La secció històrico-arqueològica. La secció de Ciències Biològiques. La secció de Ciències i Tecnologia. La secció Filològica. I la secció de Filosofia i Ciències Socials. L'Institut compta, a més, amb un conjunt de societats filials que abracen tots els àmbits del saber i que acullen prop de 10.000 científics i investigadors.
Filòleg.
Filologia.
Filològic.
Filològicament.
La secció filològica desenvolupa una de les feines amb més projecció social, amb la col·laboració dels millors especialistes d'arreu dels països de llengua catalana i el suport d'eines informàtiques. És l'encarregada de descriure la llengua normativa, d'establir el diccionari de la llengua, de fixar la gramàtica. La llengua és un fet viu, canvia. Es creen noves paraules, especialment en el camp de la ciència i les noves tecnologies. Es modifiquen els hàbits dels parlants. L'Institut ha d'estar atent a aquestes transformacions i poder donar suport i assessorament als grans mitjans de comunicació, que com la televisió, tenen un paper importantíssim amb l'establiment de la llengua estàndard i dels usos col·loquials.
Recerca.
Recercador. Recercament. Recercar.
En l'àmbit de la investigació correspon a l'Institut d'Estudis Catalans com a primera corporació acadèmica del país, a part de la funció d'assessorar els poders públics, les societats científiques i les institucions dedicades a la recerca, la promoció i realització de la recerca en tots els àmbits de la ciència i la tècnica, i especialment, del patrimoni cultural del país. El Reial Decret del 1976 reconeixia la personalitat de la institució i li atorgava l'autoritat acadèmica sobre la llengua en l'àmbit de tots els països de llengua i cultura catalanes. o mateixa autoritat lingüística, i va ser reconeguda el 1991 pel Parlament de Catalunya. El 1977 li va ser retornada l'antiga seu de la Casa de Convalescència, que fou rehabilitada l'any 2000. Des del 1981 rep suport econòmic de la Generalitat de Catalunya i des de l'any 1983 també del govern espanyol. Actualment l'Institut, mitjançant les seves seccions i els seus centres, desenvolupa investigacions en àmbits tan diversos com el de la botànica, l'ecologia, la immunologia, la geologia, la matemàtica, la història o la sociologia. L'Institut és responsable de dur a terme una part dels programes de recerca de la Unió Acadèmica Internacional, organisme del qual forma part des del 1922. Els programes i les activitats de l'Institut són finançats bé amb recursos propis, bé amb aportacions d'entitats públiques i privades. La investigació en relació amb la llengua catalana, però, ha estat i continua sent la tasca de més àmplia repercussió social de l'Institut. A més del Diccionari de la Llengua Catalana, que és l'obra de referència normativa, l'Institut ha elaborat el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, que reuneix una quantitat important de textos dels segles XIX i XX, i permet consultar la freqüència de cada mot i les frases en què apareix. Llengua i coneixement. Vetllar per la plena normalització de la llengua catalana i estimular la investigació científica i tecnològica. Dos grans reptes per a una institució gairebé centenària entra amb entusiasme al segle XXI.
Zop, zop.
Zum, zau.
Zum, zet.
Zum, zum.
Zeta.
Bé, ja ha acabat el cine en valencià. Per tant que... Bé, acabeu de veure una presentació ràpida del que és l'Institut i heu vist entre les últimes imatges la del diccionari normatiu, diccionari de la llengua catalana, que va aparèixer el 1995, la primera volta, perquè podem dir pròpiament que no hi havia un diccionari oficial de l'Institut fins l'any 95, ja que l'anterior era una obra personal de Fabra, paraoficial, però no era oficial. Doncs bé, dilluns es presentarà aquesta obra, que encara és la segona edició del Diccionari de la Llengua Catalana. Com veieu, encara no he tingut temps a obrir el cel·lofan. Bé, vos estic mentint, perquè el vaig obrir allà el divendres passat a Barcelona, però aquest és el primer que m'ha arribat aquí a mi. És la segona edició que es presentarà al públic ara amb ocasió del 23 d'abril i ha millorat molts dels aspectes d'aquella primera edició que eren certament criticables i puc dir que encara que fa poc que estic, des de l'any 2002, com a membre de l'Institut, doncs he tingut una petita participació també en aquest diccionari, per bé que ja mínima, però n'hem fet prou revisions a bastament i serà una obra de referència important. Això quant a les tasques generals de l'Institut, especialment de la secció filològica, però que sol ser la que més és coneguda per la gent. Això no obstant, com heu vist, hi ha altres quatre seccions i aquestes seccions també tenen revistes científiques per a mostrar les seues activitats i a través de les seus de l'Institut, tant la central a Barcelona com les delegacions que existeixen a Perpinyà, a Lleida, a Castelló i a Alacant. També hi ha una delegació de l'Institut, però virtual, a la ciutat de València i ben prontes se'n crearà una a Mallorca. Doncs a través d'aquestes seccions també donem a conèixer els treballs de l'Institut, els treballs científics, col·laborem en organismes, instituts comarcals d'estudis, com per exemple l'activitat que jo he procurat desenvolupar des que es va crear la delegació a la ciutat d'Alacant, que està ubicada, ho dic per a la vostra informació, a la seu ciutat d'Alacant de la Universitat d'Alacant. Allí tenim un despatxet i fem activitats referides a totes les seccions i col·laborem amb altres institucions, per exemple, bé, ara això és una mostra de col·laboració amb altres institucions, aquesta mateixa activitat, com és l'Escola Valenciana, que van ser els primers que se van adreçar a nosaltres, però també a Elx, per exemple, l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó. El mes passat vam tenir un cicle de conferències sobre fauna i flora del Baix Vinalopó a càrrec d'especialistes. El més recent és això, que està d'actualitat, veieu la figura invertida de Felip V. És una col·laboració que hem establit amb l'Ajuntament de Petrer, que hem organitzat una sèrie de conferències, etc., al voltant del 300 aniversari de la desastrosa batalla d'Almansa. Bé, això pel que fa a l'Institut d'Estudis Catalans i la seva activitat en general. La segona part del que volia mostrar-vos era parlar-vos específicament d'un organisme que es va crear fa poc al si de l'Institut d'Estudis Catalans, que és la xarxa CRUSCAT. La xarxa CRUSCAT, com podeu veure en la primera línia que teniu, significa, és un acrònim a partir de coneixements, representacions i usos del català. Aquí ho teniu per escrit, el que és la definició. La xarxa CRUSCAT és una xarxa científica dependent de l'Institut d'Estudis Catalans que aplega diversos centres i grups de recerca. És a dir, l'Institut d'Estudis Catalans fa un paper centralitzador, coordinador d'aquests diversos centres de recerca, els quals que treballen sobre la situació i l'evolució del català. El principal objecte d'estudi, doncs, com hem vist en la definició, són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua. Quines són les tasques de la xarxa CRUSCAT? Doncs són aquestes tres que veieu a continuació, aquests tres punts. Aplegar la informació existent i analitzar-la críticament, destriar els factors de l'evolució de la comunitat lingüística catalana i generar accions combinades entre els especialistes. Qui som els que integrem aquesta xarxa CRUSCAT? L'oficina coordinadora la dirigeix Xavier Vila, que és professor de sociolingüística a la Universitat de Barcelona, que ha estat designat per a aquesta tasca, i a continuació veieu en un color blau els grups de recerca que coordina. Grup Valencià de Sociolingüística, que aplega representants de les universitats d'Alacant i València i que coordina jo mateix. El Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació, que és de la Universitat de Barcelona, Albert Bastardas. El grup de recerca sociolingüística de les Illes Balears, a càrrec de Joan Melià, professor d'aquella universitat. La Universitat Oberta de Catalunya, en la seva relació amb situacions similars a la resta d'Europa, a càrrec de Miquel Estrubell. El grup de recerca sociolingüística de les universitats Rovira i Virgili i Jaume I, a càrrec de Miquel Àngel Pradilla. I després hi ha uns petits equips gairebé individuals a l'Alguer, Enrico Chesa, i a la Catalunya Nord, a càrrec de Domènec Bernardó, però que ja tenen molta menys activitat. El CRUSCAT va néixer d'una necessitat. Havien proliferat molt els estudis sociolingüístics de diverses entitats, de diverses comunitats autònomes o territoris on es parla la llengua catalana, i mancava un aglutinador, un centre coordinador o una xarxa, més aviat, com s'ha fet, a base de representants que posaren en comú els problemes del català als diferents territoris. És a dir, que les investigacions no vagin cadascuna pel seu camí, per camins sobretot divergents, no es tracta d'uniformitzar, sinó de coordinar i de, també depurar allò que són estudis realment científics, que és l'objectiu de la xarxa CRUSCAT, i allò que són sovint observacions impressionístiques, no basades en dades empíriques i assumides equivocadament per molta gent com a dades reals de la situació sociolingüística. Es tracta en aquest sentit també d'establir una mica de marc normatiu, de punt de referència. Els projectes en què treballa la xarxa CRUSCAT són aquests dos projectes propis de la xarxa CRUSCAT, són aquests dos que teniu aquí. La primera activitat que vam desenvolupar, i ara vos parlaré a partir de les publicacions que hem fet ja, és la situació sociolingüística del català. Xifres, fets, mates, és aquesta tasca de posar en solfa i amb una sola solfa, és a dir, de coordinar, de mirar que les dades referides al català siguin presentades el més homogèniament possible. Mirar, per exemple, que les enquestes que es fan en els diferents territoris, si bé tinguin qüestionaris diferents, però que hi hagi unes parts comunes que ens permeten després poder comparar les dades d'un lloc i d'un altre. Sovint ens trobem amb enquestes que s'han fet, per exemple, a la Catalunya Nord, on hi ha una de les situacions pitjors del català, que els resultats de les quals discrepen a voltes de la impressió que tenim quan viatgem allà. Almenys a mi personalment em va passar això la primera volta que hi vaig anar i havia llegit alguns resultats d'enquestes. Doncs no s'avenien els resultats d'aquestes enquestes, vull dir, eren massa optimistes per a la realitat que em vaig trobar allà, quant al coneixement i ús del català. Pot ser en enquestes fetes molt alegrement, fetes per algun poder públic que volia agradar o a un altre poder públic, no ho sabem, però el que es tracta és de controlar tot això i que es produïsquen dades homogènies i dades comparables. Per tant, aquesta és una de les primeres dedicacions. I la segona és la dels impactes de la política lingüística. Concretament, aquí aniran fluint, aniran apareixent diferents subprojectes. Els dos en què estem treballant ara, el primer més avançat i el segon més lent, el primer m'afecta molt directament, perquè és una anàlisi de les línies en valencià, línies educatives en llengua catalana, a la ciutat d'Alacant, i la revernacularització, és a dir, la possibilitat de retornar, tornar a ser llengua vernacla, llengua pròpia, llengua d'ús quotidià, en ciutadans que es veuen beneficiats o que es veuen en els entorns socials d'aquestes escoles de la ciutat d'Alacant i que poden rebre una influència positiva quant a la recuperació, però no aprenentatge simplement com un coneixement adquirit, sinó com a llengua d'ús habitual. Amb això volem dir amb revernacularització, és a dir, que torni la llengua catalana a ser vernacle en aquells que, per qüestió de la interrupció de la transmissió lingüística familiar, que ha ocorregut sobretot a Alacant i València, doncs ha deixat de ser pròpia, de ser vernacle. És a dir, volíem veure fins a quin punt això succeïa així. El treball el tenim gairebé acabat i vam fer una primera presentació de resultats a primers de mes en una jornada científica a Alacant i continuarem fins al mes de juny treballant en aquest sentit. I després el projecte és de fer això mateix a l'Alguer. Després podem parlar de treballs de la xarxa CruzCat en col·laboració amb altres projectes d'investigació d'altres universitats de l'àmbit lingüístic català. Aquí en teniu 5. El primer, ressocialització i llengües, els efectes lingüístics del pas de l'educació primària a secundària en contextos plurilingües. El concepte de ressocialització és paregut al de revernacularització. En definitiva, sempre el que pretenem és investigar fins a quin punt l'escola torna a fer pròpia, torna a fer habitual una llengua que no, que ha deixat de ser-ho. Un altre tema que investiguem, la transmissió intergeneracional del català en les famílies lingüístiques mixtes. A través de les famílies mixtes, segons quines comunitats catalanoparlants, trobem pèrdua de parlants o, al contrari, trobem adquisició de nous parlants, depenent de l'ambient dominant en cada comunitat de parla, doncs les famílies mixtes serviran per a fer créixer el català o per a fer-lo minvar. El mateix sense així del País Valencià, doncs, per exemple, a la ciutat d'Alacant, les famílies lingüístiques mixtes, si no hi ha una bona influència d'escoles de línia en valencià, que si la influència és de l'escola general o dels programes que es diuen d'incorporació progressiva, o és a dir, o en castellà, tirant pel recte, doncs la influència és a decantar-se les famílies cap al castellà. En canvi, si anem a comarques com ara la Safor, o comarques com l'Alcoià Comtat i altres on el valencià té millor salut, les famílies mixtes decanten cap al català. Per tant, és interessant aquest estudi. I això ens diuen les enquestes que sol ocórrer. Una altra línia d'investigació entre la competència i l'ús, el paper de la confiança lingüística en l'atracció de nous parlants. Com veieu, hi ha una línia constant d'investigació en vistes al creixement, el creixement de la nostra llengua com a parlants i com a usuaris. El quart, l'ecologia lingüística en el món científic. El cinquè, la implantació de la terminologia neològica. Això és, diguem, l'agenda de temes d'investigació que tenim actualment. Respecte a les publicacions, per ara hem fet 4 publicacions, són d'aquest tipus. Semblen poqueta cosa, però tenen 2 columnes i molta lletreta. Són publicacions que tenen relació amb aquests projectes. Sí, de cas pot la pàgina, la presenta, que se veja més. Ja, és per deixar la pàgina aquesta que fa més bonic, més que la pantalla fosca. Són publicacions que són resultat de les nostres investigacions. Per exemple, el número 1 d'aquests quaderns de la xarxa CruzCat era una anàlisi que van fer entre diversos membres de la xarxa del cens lingüístic, del cens de població del 2001, una anàlisi que donava com a resultat que el cens, com a mínim, quant als seus resultats científics, era molt poc, els seus resultats, lingüístics, era molt poc fiable. Aquesta és la primera publicació que tenim. Ho dic en relació també a qüestions que s'han suscitat aquest matí. On pitjor era l'anàlisi d'aquest cens era a les Illes Balears, on s'havia deixat de repartir un quart dels qüestionaris. Per tant, una quarta part de la població de les Illes Balears no havia contestat el cens de població del 2001. El País Valencià i Catalunya no havien estat tants, i després els analistes han realitzat unes tasques d'imputació, de reassignació de respostes entre les existents i els resultats s'han difós tant a Catalunya com al País Valencià en publicacions. El País Valencià, ho ha dit Vicenç Torre aquest matí, s'han publicat també els resultats. El número 3, que és el que n'he portat uns quants aquí per a aquells que en acabar estiguen interessats puguen recollir-lo, és dedicat als estudis sobre la situació sociolingüística al País Valencià. No és una anàlisi de tots els estudis, de totes les enquestes que s'han fet al País Valencià, sinó específicament de la sèrie corresponent als baròmetres del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, entre 1987 i 2004. És una anàlisi feta per un dels col·laboradors del CRUSCAT, membres del CRUSCAT, Rafael Castelló, sociòleg de la Universitat de València, i que la vam presentar en videoconferència el curs passat, connectada des de la Universitat d'Alacant amb la seu central de l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears. Ja he dit, aquells que tinguin interès doncs podran consultar aquesta obra, on, per exemple, hi ha qüestions que no se solen difondre de les altres enquestes que fa oficialment la Generalitat, i aquí teniu algunes respostes sobre això. Per exemple, les preguntes sobre la identitat de la llengua, allò de si la gent considera que els valencians consideren que parlen una mateixa llengua amb Catalunya i les Illes Balears o no, són preguntes que se solen fer però que se solen amagar. Doncs aquí les donem a conèixer i no són respostes molt optimistes per als presents, perquè sempre es manté constant un terç de la població valenciana, un terç que considera que parlem la mateixa llengua els valencians que catalans i balears. És un dels resultats que teniu aquí. No obstant, en enquestes anteriors, que no s'analitzen aquí, segons informacions, però d'amagatotis, que arriben, crec que en la de 1992 de la Generalitat Valenciana, es deia que era un 50% els valencians que tenien clara la unitat de la llengua. Això suposaria un retrocés en aquests últims anys de desnormalització lingüística del PP des de l'any 95. I en referència a una pregunta que li he fet a Vicenç Torres aquest matí, i que bé, pareixia que cada un dèiem una cosa i ens havíeu de creure a l'un o l'altre, insistix que ens hem analitzat bé de totes les enquestes valencianes, i entre el 1995 i el 2005 la Generalitat Valenciana no en fa cap. Podeu comprovar-ho en la web de la Generalitat Valenciana i veureu que no n'hi ha cap. En tot cas, si la web de l'Institut d'Estudis Catalans, on vull mostrar-vos un exemple dels mapes sociolingüístics que presenta la xarxa, si la web no està encara en disposició, anem a veure. Espera, sí, aquí, perquè no sé què passava al servidor, o és que estava de dissabte a la vesprada descansant, doncs podríem, sí, encara error. Em pareix que no es connecta. Bé, si entreu, ho diré així, no sé el temps com va.
Començat, tinc ja 5 minuts, ja, 3 quarts.
Bé, tanmateix com no podré mostrar-ho això, però si entreu a la pàgina de l'Institut d'Estudis Catalans, que com veieu la teniu allà dalt, iec.cat, doncs trobareu a la banda de baix a la dreta una sèrie de requadres, no sé si en diuen banners d'això, jo és que no sóc molt modern, una sèrie de requadres on trobareu, entre d'altres, per exemple, la delegació d'Alacant i totes les activitats, i un altre requadre diu CRUSCAT, no vol obrir-se, diu CRUSCAT, i aquí entreu i se'ls ofereix la consulta amb mapes en separació per territoris, per comarques, mapes dels països catalans, de consultar les dades sociolingüístiques a partir d'enquestes i a partir de censos des de l'any 1975 fins ara. I es poden anar comparant territoris i amb diferents coloracions. No té el mateix interès aquesta explicació que vos estic fent amb això, però sí, podeu entrar i teniu accés a totes aquestes dades per a qualsevol estudi que vulgueu fer, qualsevol anàlisi. Una de les activitats, per tant, del CRUSCAT és anar posant a disposició del públic aquestes dades. Pues, si em permeteu, i encara que siga ficar-me en una altra conferència, podríem comprovar si la Generalitat Valenciana té enquestes entre el 95 i el 2005. Sí, aquí sí que treballen. Anem a posar-li valencià perquè mos ha eixit castellano per defecte, que és la llengua pròpia de la Generalitat Valenciana. Això que té música. Ara, si venim a conselleries, entrarem a la de cultura, educació i esport. Aquí tenim cultura, política lingüística. Bé, aquí tenim propaganda del SALT, documentació, situació social del valencià, enquestes i estudis. Anem a veure, me pareix que és fonts de dades numèriques. Aquí tenim 1995, comença al revés, 2005, 2004. Me referia en la meva intervenció a les enquestes generals, a tota la població, no enquestes particulars. És aquesta enquesta 2005 sobre coneixement i ús social del valencià, que la van fer immediatament que van veure que publicava l'Acadèmia Valenciana de la Llengua l'enquesta de 2004, perquè es van posar en evidència i van eixir resultats calcats. Estic ben comprovats. Després, el personal de l'administració autonòmica, aquestes enquestes no tenen el mateix nivell. 98, el cens d'habitants del 91, fixeu-vos, no vos deixeu impressionar, enquesta sociològica a la ciutat de Castelló, i ja arribem al 95, i enmig no veig res. Després tenim la gran enquesta del 92, i no sé si aquesta coneixement i ús social del valencià de 2004 pot ser la de l'acadèmia, perquè no en conec cap altra. És a dir, aquí es pot veure clarament que no hi ha més enquestes. Si no s'obri és igual, però suposo que ha de ser aquesta mateixa. Però sí que... Ja està. La instal·lació s'ha revisat. Aquesta és... Ah, sí, això és el llibre. No, això ja no cal que ho veguem. Sí. Bé, fixeu-vos... Què passa? Fixeu-vos que diu el punt 1 d'aquesta... Ja, si no toca res, no passa. Mireu l'1, diu... És una publicació unitària que s'ha fet també arran de la publicació d'aquesta enquesta del 2005, és a dir, s'ha reactivat tot en la Generalitat Valenciana arran de la publicació de l'enquesta de l'Acadèmia. Fixeu-vos, el punt 1 és una anàlisi comparativa dels censos lingüístics del 86, 91 i 2001. Però això és Això és responsabilitat de l'Institut Nacional d'Estadística. El 2 són les enquestes a què ens referíem, coneixement, ús i percepció de l'ús del valencià segons dades de les enquestes de coneixement i ús del valencià de 1985, 1989, 1992 i 1995. No n'hi ha més. Això és una publicació del 2005. No s'inclou la mateixa del 2005, que també he vist que teniu aquí darrere en un opuscle, un desplegable, un llibre desplegable molt bonic, que s'ha de veure en ulleres de vista cansada perquè té la lletreta molt xiqueteta. Bé, perquè en compte de mostrar-vos la xarxa CRUSCAT, pareix que jo estic al servei de la Generalitat Valenciana. Gràcies per la vostra atenció. Si voleu alguna cosa...
Si algú té algun dubte o alguna qüestió...
Podries dir alguna cosa?
Espera, posarem un micròfon. Sí, si no et fa mal.
L'estudi que heu fet sobre la regularització, que també vos suggerís que busqueu una altra terminòloga, les paraules que es puguen reproduir.
Sí.
Però bé, deixant de banda la broma del terme, però és molt interessant. És a dir, si pogués dir quatre coses les més, que consideres més importants sobre l'evolució de les...
Sí, puc avançar alguna cosa dels resultats de l'enquesta que s'ha fet, que ha dirigit també Rafael Castelló, que és el mateix autor d'aquest estudi. Els resultats, home, no són tan esperançadors com voldríem per als anys que porta la línia valencià a la ciutat d'Alacant, no? Però sí que hem observat que quan responien els xiquets, hem fet enquesta als alumnes, als pares i al professorat. Per ara tenim analitzades les respostes dels alumnes i dels pares, però en totes dues hi ha coincidència en els resultats. No és que s'hagin posat d'acord, els vam entrevistar independentment. La coincidència és que s'observa que la transmissió lingüística que han rebut els xiquets és menor, la transmissió lingüística del valencià, la quantitat de valencià que han rebut o el percentatge que han rebut dels seus progenitors i fins i tot dels seus avis, és lleugerament inferior a la que ells produeixen. És a dir, els fèiem diferents preguntes. Una: en quina llengua et parlen els teus avis? En quina llengua et parlen els teus pares? En quina llengua parlen els teus pares entre si? En quina llengua els parles tu a ells i en quina llengua parles amb els germans? La resposta més interessant és en quina llengua els parles tu a ells, pel que fa als alumnes, i en quina llengua parleu entre els germans, perquè aquestes són les respostes de futur. La resta és passat. La diferència és sempre dos o tres punts favorable a l'ús del valencià en els usos dels xiquets. Ara bé, també no ens hem de deixar enlluernar per aquest resultat, perquè partim d'uns resultats màxims d'ús del valencià entre totes aquestes generacions consultades, que són les afectades o les beneficiades, millor dit, per l'escola en valencià, un conjunt d'un ús d'un 22% de valencià. Per tant, el valencià és minoritari també entre la població que acudix a les línies en valencià de la ciutat d'Alacant. Però, en fi, tenint en compte que el coneixement del valencià a la ciutat d'Alacant, segons el darrer cens, el del 2001, és d'un 27%, doncs no està malament la cosa. Recordeu que el coneixement sempre és superior i l'ús sempre és inferior. És a dir, que si els pares o els avis transmetien el valencià en un 22, un 23, un 24%, i això anava baixant d'avis a pares i amb la parella, en els fills o en els nets, segons de qui parlem, en els alumnes, hi ha una lleu recuperació, en la llengua que ells usen amb els pares i la que ells usen amb els germans. Ara, no és per fer volar campanes ni tirar coets, però prou és per a l'ambient que tenen tan negatiu per a l'ús de la llengua a la ciutat d'Alacant. Tenim a la ciutat d'Alacant només una escola per districte, una escola per districte. Parlem d'una ciutat de 300.000 habitants i són, si no em falla la memòria, 10 o 11 escoles i 4 o 5 centres de secundària només, que tenen línies en valencià, és a dir, on es fa tot en valencià, però no és la totalitat del centre educatiu. Per tant, proporcionalment, crec que Forcadell ha citat aquest matí la dada d'un 6% d'alumnes a tota la ciutat d'Alacant. És molt poc i caldria incrementar-ho perquè aquest mínim resultat esperançador poguera multiplicar-se. Si no reben l'ensenyament, doncs malament. Al pati de l'escola sí que l'ús és baixíssim, baixa molt, però, en fi, sembla que en altres llocs tampoc no és millor. Són alguns dels avanços. Els resultats els publicarem aquí, igual que totes les ponències d'aquesta jornada de revernacularització, en què han intervingut especialistes procedents d'Irlanda, del País Basc i, dins de la nostra llengua, de la Catalunya Nord, de la Bressola, que ens han aportat experiències similars amb l'objectiu d'aprendre i potser de millorar el nostre sistema educatiu. Ja sabem que no depèn de nosaltres completament, és a dir, dels estaments implicats, dels alumnes, dels professors, sinó que hi ha la Conselleria d'Educació, que és la principal que hauria d'innovar i d'aplicar altres mesures per millorar aquest ús. Bé, no sé si dic tots els resultats, ocupa una altra conferència, però més o menys.
Alguna qüestió més? No? Doncs moltes gràcies, Braulio.
D'acord.
Doncs per finalitzada.
Molt bé. Sí, sí, agafa-te'l, no siga que s'acabi. Aquí teniu. Podeu agafar-me.